La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que la cuina catalana és un relat fidel del territori? Cada producte explica un paisatge, una estació i una manera de viure que passa de generació en generació.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui descobrim com la fruita de Lleida es transforma en melmelades plenes de sabor, aprofitament i creativitat. I ho farem des d'Arbeca. Comencem!
Cada territori té una manera pròpia d'explicar-se. A Lleida ho fa a través dels seus productes, paisatges i gastronomia. Sabors que parlen de proximitat, de tradició i d'identitat. Aquest estiu, descobreix allò que ens fa únics. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos la seva cuina als restaurants, aquests plats moltes vegades de cuina catalana. Òscar Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui, Pep, a veure què penses. Porto com a plat de cuina catalana el pollastre a l'ast.
Ah, què? És cuina catalana o no és cuina catalana el pollastre a l'ast?
Això del que és i que no és cuina catalana dona molt de sí, i faria falta primer seure's i definir què vol dir, i a partir d'aquí comencem a classificar. Jo crec que sí que és evidentment un plat que forma part de la nostra cuina de cap de setmana, molt sovint, per tant, jo crec que sí. Que...
Sí, no és de la cuina de les cases, però sí de la cuina dels restaurants.
I escolta, que en el sens sovint ja surt les gallines d'ast. No és el concepte de l'ast que tenim ara, però era aquesta tècnica de passar un ferro,
encertar-les
i coure-les girant. Vull dir que això ve de lluny, el sens sovint estem parlant del segle XIII, segle XIV, perdó, ara m'he confós. I aleshores, el 1934, el restaurant Los Caracoles, aquí a Barcelona, va ser el primer que va posar un ast que donava voltes al carrer, a l'exterior, que això és molt curiós, i encara el té, encara fa els pollastres a l'ast que es veus des del carrer. I el 1962, en Joan Casas, va estar a Francs, va obrir el Quiquiriquí, que està considerat el primer establiment de pollastre a l'ast amb el que nosaltres ara considerem. De totes maneres, tot i que aquests dos encara funcionen, jo us porto també els Rosters and Bubbles del carrer París,
que és el net del Quiquiriquí.
Veus? Tot encaixa. De vegades l'univers fa clic i encaixa com un puzzle ben fet. I a més, el pollastre a l'ast dona per molt, perquè, per exemple, l'Àlium de Mataró fan una croqueta que té el gust del pollastre a l'ast. A la Nou Cafè Nou fan un arròs Pauls, a la zona del Delta, i al Colmado Carpanta a Barcelona fan uns macarrons a la Cardenal de pollastre a l'ast. Cadula, els macarrons a la Cardenal un altre dia en parlem, Pep, perquè això també té coseta per parlar de macarrons a la Cardenal.
Mira, jo em sembla que el dia que parlem d'això hem d'anar a algun lloc que facin els macarrons a la Cardenal, perquè jo no podré suportar fer el programa des de l'estudi aquesta vegada, tu.
Bueno, ja em diràs què vol dir macarrons a la Cardenal i llavors escollim.
Doncs vinga, escollim. Gràcies, Òscar Gómez.
Vallisser, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
I anem a fer un passeig per la Catalunya més dolça de la mà del mestre pastisser Lluís Riera de la pastisseria Cacau d'Olot. Lluís, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta'm, trobo a faltar alguna especialitat d'aquestes de la Catalunya dolça, de les que tiren més cap al sud, eh?
Sí, avui ens anem a Catalunya Nova, perquè si no, escombrem molt cap a casa i tampoc pot ser. El país és molt llarg, és molt divers, i per tant, avui juguem, ens anem a Reus, bueno, Reus i més enllà, perquè avui parlarem del menjar blanc.
Ep, avui ens hem d'aixecar de la taula, de la cadira, i parlar del gran menjar blanc, que ara se'n torna a trobar també, mira, com l'altre dia parlàvem de la crema cremada, es torna a trobar menjar blanc a molts restaurants de Catalunya.
A molts restaurants de Catalunya, i sobretot s'ha recuperat molt allà on s'ha menjat tota la vida. O sigui, parlem del Baix Camp, Reus i tot el contorn, però també tot el que és Terres de l'Ebre i País Valencià, hi ha una cultura menjadora blanca que déu-n'hi-do, i fins i tot a l'Alguer.
A l'Alguer, un postre d'origen medieval, Lluís.
Sí, senyor. I bàsicament, tornem a lo de sempre. Què tenim? Tenim fruits secs, doncs una ametlla, una bona llet, o sigui, triturar aquella ametlla i fer una bona llet d'ametlles, d'aquelles de veritat de tota la vida, amb un xic de midó, una mica de sucre, canyella, llimona, i a coure, i ja ho tenim.
I una cosa important, mira, l'altre dia aquí a la Fonda vam anar per aquí baix a les Terres de l'Ebre i ens van fer no un menjar blanc convencional, ens van dir, diu, és menjar blanc, però no és convencional, I diu, però tasteu-lo, gelat de menjar blanc. Quina delícia, Lluís!
Espectacular, espectacular. Bé, de fet, els valencians tenen tota aquesta tradició sempre, no?, de la llet merengada, l'orxata, el menjar blanc. Jo crec que tot són cosins germans, amb textures, formats, presentacions diferents, però els ingredients són els mateixos i es tracta de refrescar-se, donar-se un plaer, una mica d'alegria, una mica de dolç, i anar-hi.
Clar, aquí suposo que potser el que ha passat també com amb la crema cremada és que s'ha rebaixat una mica, o és la meva sensació que s'hagi rebaixat una mica la quantitat de sucre del menjar blanc?
Sí, la tendència que hi ha amb la majoria de pastisseria és una reducció considerable de sucres. Jo, amb 28 anys d'ofici, pràcticament ha baixat pràcticament a la meitat.
Clar, estàvem amb la crema, jo recordo fórmules d'aquelles de quan anaves a l'escola, 250 grams de sucre per litre, tu.
Sí, i ara estem als 140 i abans seran 130, que no pas 160. Vull dir que tendim a diversificar els dolços i sobretot tendim a disminuir-los.
Clar, aquí hi ha una cosa també important, i és que algun dia hauríem de quedar allà a la pastisseria i fer el menjar blanc ortodox, el que va amb brou de gallina.
Això és espectacular. I això ja hem de pensar també en Nadal, Vull dir, les sopes a les illes també ho fan,
Però ara ens haurem d'esperar Nadal.
No, tot l'any això, Vull dir, però sí, anar a buscar... Clar, si tu ja hi fots un caldo, aquí ja tens un aliment... Ja és potent, Això ja pots seguir treballant tota la tarda, tens jornal per endavant, si vols.
Doncs escolta, mengem una miqueta de menjar blanc, posem-hi una miqueta de mistela de perllà a la Terra Alta, així que tot queda a casa, a terres tarragonines, perquè el menjar blanc s'ha de reivindicar i s'ha de fer com fem altres postres de la pastisseria catalana. Lluís Riera, moltes gràcies.
A tu, salut i sucre.
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
Tornem a tenir punt aquella gironina que té aquell perfil d'Instagram amb aquell nom tan bonic de Sweet Home a la mama, Mònica Álvarez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep, com estàs?
Que ens ha vingut a cuinar una recepta ben refrescant. Avui què ens portes? Un tiramisú?
Sí, us porto una versió del tiramisú que, qui no ho sàpiga, segur que ho sap tothom, és una de les postres més italianes més famoses que hi ha, però la farem amb poma.
Doncs escolta, amb poma de Girona, no?
Sempre amb poma de Girona.
O Lleida, perquè Lleida també tenen pomes molt bones,
Va, també, sí.
Escolta, i els solsonès que tenen la poma de muntanya també,
Pomes de Catalunya, Pep.
Exacte, pomes catalanes. Vinga, va. Com la farem, aquest tiramisú de poma?
Doncs mira, començarem fent la compota de poma, que a veure, també la podríeu comprar feta, n'hi ha de molt bones, però si ho volem fer nosaltres, posarem en un cassó quatre pomes, tipus gala o fuji, pelades i trossejades, amb uns 150 grams de sucre, 100 grams d'aigua, 2 cullerades de suc de llimona i una branca de canyella. Ho courem a foc suau durant 20 minutets, remenant de tant en tant, i si veiem que li cal una mica de líquid, podem afegir unes miquetes d'aigua. Llavors ho deixem refredar, retirem la branca de canyella i ho triturem amb la batedora fins que quedi amb textura de melmelada. Ho reservarem i, a part, en un bol barrejarem 150 grams de formatge mascarpone amb 150 grams de iogurt grec i una cullerada de sucre fins que quedi tot ben integrat. Llavors, per una banda, amb una cullera trossejarem 6 galetes que quedin a trossets petits perquè això li donarà un toc cruixent a la recepta. I, per altra banda, esmicolarem 2 galetes més fins que quedin amb textura de sorra, és a dir, 6 a trossets i 2 amb textura de sorra. Pelarem i tallarem 2 pomes, de les que hem comentat, tipus gala o fuji, en quadradets de més o menys un centímetre, i començarem a fer el muntatge. Això és el moment més xulo i agraït perquè anireu veient com va quedant i us encantarà. Agafarem recipients individuals transparents i anirem fent capes. Primer n'hi posem una de galetes triturades, llavors una de la crema que tenim de formatge i iogurt, una de compota de poma, una altra de pomes trossejades, una altra de la crema de formatge i iogurt, una altra de poma trossejada i ho acabarem amb pols de galeta pel cim. Ho podem acabar de decorar amb una mica de canyella en pols perquè així quedarà més bonic. Ah, i una cosa que m'oblidava. Per menjar-la, Pep, sabeu què heu de fer?
A veure, què hem de fer,
Heu de posar la cullereta fins a baix de tot i fareu un viatge a través de totes les textures i els sabors. Ja veuràs com disfrutareu.
Disfrutarem segur amb aquest tiramisú de poma. Mònica Álvarez, de Sweet Home Alabama, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Pep, fins la setmana que ve.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Hi ha un moment màgic de l'any en què la fruita arriba tota de cop. Albercocs, prunes, peres, préssecs, figues, mores... I durant segles, les cases de pagès van haver d'aprendre una cosa essencial, guardar aquesta abundància per quan arribés l'escassetat. També és veritat que a la tardor arriben unes altres fruites, i a l'hivern n'arriben unes altres, i a la primavera n'arriben unes altres. Però d'aquí neixen les melmelades, les confitures i les conserves dolces, aquests petits pots capaços d'atrapar una estació sencera. I avui a la Fonda hem vingut una altra vegada fins a l'obrador compartit d'aquí del Tres Cadires Arbeca per omplir el rebost avui amb en Guillem de Corremarges per parlar de fruita, de sucre, de temps i de memòria, perquè dins de cada pot de melmelada no només hi ha fruita, sinó que hi ha un paisatge conservat. Guillem, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, què hi fa una persona que ve de Barcelona, que té els orígens a l'Empordà i aquí a Arbeca a fer melmelades?
Orígens compartits entre l'Empordà i França i Barcelona. I, bueno, fa 15 anys em vaig instal·lar a poc a poc, diguéssim, a la casa on passava els estius. I a poc a poc anar fent invents i ara fa 7 anys que elaborem les nostres marmelades i salses aquí a l'Obrador de Tres Cadires.
Corremarges, quin nom més bonic.
Sí, té una mica un doble sentit, no? Correm els marges perquè treballem amb fruits del marge, amb mores, amb saúc, amb aranyons, amb gavernera, fruits que creixen al marge i els correm per anar a collir. Però, a més, volem fer córrer els marges del que es cultiva i el que no, el que es menja i el que no. Estem en aquesta frontera una mica, treballant amb fruits oblidats, que es diu, no? Pels circuits comercials convencionals. Treballem amb productes que habitualment no es comercialitzen i podem dir que gairebé som dels únics a Catalunya que treballem amb aquests fruits. I els reivindiquem i el que voldríem és que més gent hi treballi.
De fet, jo us vaig conèixer un dia que vaig anar a Igualada amb la gent de Xarcolant i vaig dir, Corremarges, melmelada de saúc. Per allà vaig estar mirant i vaig dir, aquesta gent han de ser interessants, sobretot per aquesta història, perquè, clar, és molt fàcil fer melmelades i fer melmelades amb taronja i amb poma o amb plàtan o amb kiwi, no? Però, clar, quin sentit té fer una melmelada de kiwi si el kiwi el compres a una gran central de compres?
Correcte. Aquí la idea és també recuperar tota una colla de fruits que són molt abundants a tot arreu i que estaven totalment oblidats, no? I anem a buscar, doncs, una pinya per buscar gustos tropicals, quan en realitat tenim la flor del sauquer o la serva, que creixen espontànies, silvestres, diguéssim, al nostre país, i que tenen gustos més tropicals que la pinya. S'han de saber treballar, no? Això sí, tenen les seves particularitats, però l'aranyó, bueno, posar en valor el que creix aquí mateix, no? I no només hi ha fruits vermells, diguéssim, a l'alta muntanya, al Pirineu, sinó que a mitja muntanya, en terres mediterrànies, també tenim fruits vermells i fruits silvestres, no? Boníssims.
Clar, tu tens dues feines molt diferents, no? La primera és la d'anar a recol·lectar. L'altra és la d'elaborar. Una, diguem-ne, de cares en fora, no? A l'aire lliure. L'altra, de cares en dintre, aquí entre cassoles, que anem sentint la teva companya que va remenant i va escaldant pots aquí. Dues feines molt diferents, eh?
Sí, dues feines diferents. Bueno, les dues m'agraden, eh? Són passions. I, a més, també tenim altres feines, perquè també ens dediquem a anar a buscar, fer un recerca. Jo sóc historiador de formació. Fem recerca per anar a buscar els usos populars de la vegetació, no? L'etnobotànica, que es diu, anar a buscar quins usos s'utilitzaven, quins usos hi havia abans de les plantes de l'entorn, com s'utilitzaven aquestes plantes, i també fem tallers, fem divulgació, hem fet un llibre, escrivim articles, no? Per difondre aquest coneixement. Lo de les marmelades és una manera més, no? De recuperar aquestes plantes que ens envolten, aquests usos de les plantes que ens envolten, no?
Sí, clar, perquè de fet fas marmelades, però podries haver acabat fent, no sé, vinagre, per exemple, no?
Correcte. De fet, també fem alguna salsa, hi ha una salsa de magranes, també d'inspiració. La recerca ens ha ajudat a trobar la recepta, no? Perquè és una recepta que ve d'Orient Mitjà, que també es treballa a Mallorca, una salsa de magranes agres. Bueno, fem marmelades perquè ja que treballes amb fruits raros, fes un producte que almenys la gent té referències, no? Si comencem a fer coses massa estranyes, també ens costa de vendre i tampoc ens permet sostenir l'activitat. Vull dir, jo em diverteixo molt a la cuina, puc inventar receptes xulíssimes, però si després no es venen, tampoc resulta. Vull dir que hem de trobar aquí aquest equilibri, no?
Clar, és curiós que diguis producte rar, no?, quan després parles de cultura popular. És a dir, en algun lloc de la nostra història hem perdut, no?, aquesta cultura de la naturalesa, no?, de la botànica, d'aquell boca-orella de l'avi amb el net o la neta.
Total, total, total. Inclús, diria, jo visc en un poble que som 6 habitants, però els pobles petits d'aquí la zona, que hi ha pobles molt petits, gent que ve de família pagesa tota la vida, inclús en aquest context hi ha una desconnexió molt bèstia de la natura, no? Ara, l'altre dia fèiem un taller, no?, i ensenyava jocs que es poden fer amb les plantes i que la canalla utilitzava, no? O mossets silvestres, no? Xutxeries silvestres que la canalla es pot trobar a qualsevol planta, a qualsevol racó, hi ha alguna cosa per menjar i per distreure la boca, no? I clar, ara hi ha botigues de xutxes a totes les cantonades i m'he oblidat això. La gent em diu, i dic, per què utilitzaven això, la canalla, abans? Oh, perquè no tenien res més. No, mentida. És el contrari. Ara només tenim la pantalla. Abans hi havia un munt de coses. Sorties a fora i tenies tot un món per descobrir, un munt de plantes, i bé, ara potser anem a la universitat, però la padrina, que no havia anat mai a la universitat i amb prou feina sabia llegir i escriure, ens donava mil voltes en coneixement del medi, en coneixement de les plantes. Dic la padrina com un mite, una mica, eh? Vull dir, potser ens haurien d'anar, inclús ara, la repadrina o re-repadrina, eh? Ja no és... vull dir, aquest coneixement ja fa dies que s'ha erosionat molt i que hem perdut, no?, aquest coneixement i aquesta... No és només coneixement, és connexió, no? És saber popular, digues.
Com vas acabar fa 7-8 anys a fer melmelades, siguent historiador, que podries estar fent de profe o vés a saber on?
És una suma de coincidències i d'on et porta la vida. Al final, després dels estudis, doncs vaig agafar-me un temps de pausa i vaig veure que hi estava millor doncs, aquí que a ciutat, i a poc una cosa va portar l'altra, diguéssim, no? El tenir casa però no teníem terra, vam començar a encuriosir-nos per les plantes que hi havia al voltant. La meva àvia francesa, d'origen francès, ja feia marmelades de mora, de pruna, tota la vida. Nosaltres collíem les mores i era ella qui les coia, no? I bueno, doncs, arrel d'això comença a fer proves i comença a repartir entre amics coneguts i llavors de la mora passes a la figa i de la figa, ostres, el sauquer, el sauc, no? La flor, el fruit, oh, boníssim. Ostres, i la serva? Què és això? Una cervera. És un fruit oblidadíssim i creix a tot arreu. L'aranyó, no? Amb el que es fa el patxaran, però a part del patxaran se'n pot fer alguna cosa?
A més, hi ha el pinyol, que no és igual que el nabiu, eh?
Correcte, l'aranyó no és l'aràndano, l'aràndano és el nabiu, no? I l'aranyó és l'endrina, en castellà és amb el que es fa el patxaran. Clar, és com una pruna molt aspra, que creix amb una mata molt espinosa, com una prunera miniatura, però molt, molt espinosa. Clar, amb això, bueno, a part de fer-ne patxaran, doncs sí, es pot fer marmelada, es poden fer salses, li dona un toc àcid astringent boníssim. Ho has de saber treballar, has de saber combinar-ho, no? Trobar aquest equilibri de si correcte és àcid, però també és molt aromàtic. Llavors, com juguem amb aquests gustos i els combinem. I la cuina sempre m'havia agradat, vull dir, amb aquest recorregut, no? He treballat de cuiner també, bueno, la vida fa que t'espavilis i que aprens coses i qui és curiós no para d'aprendre, no?
Clar, hi ha una cosa important en tot això i és que hi ha d'haver aquest coneixement que dèiem de botànica, no? Aquesta manera de no confondre el sauquer amb aquell altre que s'hi sembla molt i que fa una olor completament diferent, no? Aquesta cultura popular, no? Que ara dèiem la gent de Xarcolant, això, i altres col·lectius que tenim aquí a casa nostra, ho fa molt bé. Però, clar, suposo que veure un pot d'aquests teus de melmelada fa que amputar, no? Posar el territori dins un pot, puguis explicar moltes històries i puguis fer cultura i puguis divulgar també aquesta saviesa popular de les herbes i dels remeis i tot això, no?
Sí, sí, nosaltres quan fem fires no parem de xerrar. Ara no en fem tantes, no? Perquè, bueno, la vida canalla, feina i altres coses, però sí, sí, ens encanta explicar i un dels objectius de fer marmelada justament és explicar el que hi ha al darrere d'aquest pot, no? La planta, el paisatge, una història, el gínjol. Què és el gínjol, no? Quin fruit és aquest? Bueno, doncs és un arbre que ens dona més una fusta molt apreciada pels lutiers i que amb la que es fa la gralla, una cosa tan nostrada com la gralla. Sí que és veritat que el gínjol ve de la Xina, però fa molts anys que s'havia cultivat aquí i ara amb cosa de una generació o dues generacions, doncs s'ha perdut en gran part, no? I doncs fer-ne marmelades és tornar-les a posar en valor, no?
Bé, el ginjoler i la taronja de la Xina, el pebrot i la tomata d'Amèrica, les mongetes també, vull dir que, clar, al final, diguem-ne, a on comença i on acaba, no? Allò que diem sempre, no? El producte de proximitat. Escolta, estem parlant de moltes generacions, eh?
Sí, i a més, jo crec que hem de buscar una mica... I al darrere de Corremarges hi ha aquesta idea també de sostenibilitat. O sigui, sostenible és una paraula molt gastada, eh? Però vol dir que n'hi hagi prou pels que venen després. O sigui, no cremar-ho tot ara, sinó fer una producció sostenible, vol dir que el dia de demà, quan hi hagi els nostres fills, els nostres nets, puguin seguir gaudint. I la clau aquí és quines plantes utilitzem.
Mira, pica en la porta, deu venir algun repartidor.
El punt és els cultius adaptats al territori on estem. Avui en dia, i és des de fa molt poc temps, diguéssim, arriben nabius a tota Europa. Aquestes capsetes de plàstic que són a totes les botigues fa pocs anys no existien. D'on surt això? Aquests nabius estan produïts a Andalusia...
O a Xile o a Nova Zelanda.
Sí, però en molts casos venen d'Andalusia amb una producció superintensiva, amb pous il·legals que estan assecant un dels paratges naturals més importants d'Europa, que és Doñana. aquesta agricultura no és sostenible. Quan, per què aquesta falera pels navius? Sí, ok, els navius són molt bons. Jo quan vaig a muntanya m'encanta trobar-ne. Però aquesta agricultura no és sostenible. No n'hi haurà prou pel demà, pels que vinguin després. Llavors, per què anar a buscar aquests navius si aquí mateix creixen silvestres, tota una colla de fruits que són igual o més bons que el naviu? Que potser donen més feina? Sí. Doncs per què no fem... Una de les feines que fem és intentar cultivar aquestes plantes, també. Per què no hi ha camps de cirereta de pastor, que diem, la cirera d'arbós, no? Per què no hi ha camps d'arbocer si creix sol a les muntanyes? I ben elaborat, és més bona la marmelada d'arbós de cirereta pastor que la marmelada de naviu. És una llàstima, no?, que haguem perdut tot això i que ens enlluerna molt el que ve de fora, o, no?, o inclús tenim una passió per l'exotisme, no?, els fruits exòtics, o inclús exotisme a nivell català. Ens porta bojos el que ve de la muntanya, i en canvi a tocar de la costa, a mitja muntanya, amb paisatge rural, agrícola, als marges dels conreus, i creixen fruits boníssims, que potser no són tan... No, han perdut aquest cantó sexy o atractiu que té, doncs, la maduixa, el naviu, i fruits tropicals, com hi ha el litxi, el kiwi... Bueno, el kiwi també es pot cultivar aquí, eh? Està molt ben adaptat aquí al Mediterrani, també. La pinya, el mango, no?, el fruit del dragó...
Sí, però penso una cosa, també, i ara parlàvem d'això, no?, del gínjol, no?, evidentment fa tants anys, no?, però avui en dia amb el canvi climàtic, doncs fa, doncs, que aquí a Catalunya ja es cultivin alvocats, i de molt bona qualitat, no? És a dir, també és una cosa cíclica que anirà canviant. Però clar que hi ha una cosa important, i jo estic pensant que jo no sé si en Guillem es hagués plantejat fer melmelades si no hagués tingut aquesta passió per anar a recollir el propi producte per fer les melmelades, per fer melmelada, doncs, de qualsevol fruita que puguis comprar, no?
Sí, és aquesta doble vessant, no? M'agrada la cuina, m'encanta la cuina, però també m'encanta estar fora, i bueno, aquesta passió per les plantes també, que t'atrapa i que et fa... Les plantes, doncs, que tenen mil lliçons que donar-nos encara, no? I és un món que també ha heredat de família, diguéssim, no?, aquesta sensibilitat cap a les plantes, i que a poc a poc, doncs, n'he pogut fer el meu ofici, la meva feina, no?
Avui fas melmelades, però potser demà, doncs, agafes els trapaus i te'n vas a buscar... Va, anem a fer una mica de territori, ara que estem a les Terres de Lleida. A on vas a buscar, més o menys, no cal que ens diguis el lloc exacte, però tot allò que fas, perquè ens has dit moltes coses que moltes ni les coneixem, que ens hauràs de desgranar-ho, això.
Sí, tot el que collim, pràcticament tot, ho collim a menys de 20 quilòmetres a la rodona. Tenim terrenys propis on cultivem o semicultivem tot el que podem, i després hem passat algun acord amb propietaris i amb pagesos que ens deixen collir a les seves terres. També s'ha de dir que som un projecte petit i la producció és limitada.
Quanta gent sou?
Som una cooperativa, que som quatre socis actualment, i puntualment una persona més treballant amb nosaltres. Llavors, clar, de gínjol, per exemple, amb... No necessitem, el ginjoler és un arbre prou productiu, amb 5-6 arbres ja fem, per dir alguna cosa, no? Tot arribarà, ja creixerem, i no volem fer-nos massa grans, però la producció que fem ara com ara no és prou gran com per haver de fer monocultius de gínjol, extensions i extensions de gínjol, no? És més, jo crec que el valor demostratiu de la cosa, com en una fira, si, o en una botiga, si algú veu marmelada de gínjol, però què és això? Doncs a lo millor tindrà ganes de provar el fruit en fresc, i quan el trobi en una botiga, en una parada del mercat, doncs li farà gràcia de tastar-lo, no? Tot és, bueno, fer una mica de pedagogia, no?, de recuperar tots aquests fruits.
Home, el gínjol és molt màgic, no?, perquè és aquella fruita que tu l'agafes de l'arbre, l'has de deixar madurar allà en una caixa, posar-hi palla, que vagi fent tranquil·lament. De fet, el gínjol per si sol, quan madura, ja és una melmelada, no? Tu l'agafes i talles una miqueta i xupes el seu interior, i és compotador, un lloc perfecte.
Sí, Això passa amb alguns d'aquests fruits, no? El ginjo amb la serva també passa, amb el nespre europeu, que la nespre que coneixem és d'origen japonès, va arribar al segle XVI-XVII i li va robar el nom amb un arbre que ja existia aquí, perquè tenen les fulles similars i s'assemblen una mica, i doncs és aquesta fruita, no?, que es collia i es deixava madurar a casa.
Tu li dius nespre europeu, no? Jo li dic nespla.
Sí, la nespla i la nespla i el nespré, no? I la nespra. Per precisar nespré europeu...
No, però és molt bonic això que a Catalunya, diguem-ne, tinguem tants noms. No? Això fa bonic que la llengua catalana, no?, amb aquest territori que tenim, tinguem tants noms a vegades per definir la mateixa cosa.
Sí, sí, tant, i amb les plantes passa molt, no? El que deia la cirereta de pastor, que aquí no es diu arbós, es diu cirereta pastor... Però cirereta pastor també pot ser el fruit de l'arç blanc. Llavors això, bueno, porta confusions i divertides també, no? Perquè llavors ja comences una conversa, no? Tu com li dius? I no, però això per mi és un altre. No, però aquest té punxes o no? I, bueno, doncs fan raonar la gent i està bé.
No, i més hi ha una cosa important amb això, i és que si tu vas a buscar segons quines plantes, hi has d'anar-hi al millor moment que tu puguis fer aquella melmelada, aquella confitura, allò que facis, no? No és allò un camp de cultiu com dius, de que més o menys tot madura al mateix moment i que ho culls el mateix dia i vas a elaborar l'endemà.
Sí, i a més, amb varietats silvestres jo crec que passa més que amb varietats cultivades que ja s'ha buscat, potser que maduri, no? Hi ha varietats d'albercoc, per exemple, que madura tot de cop. En canvi, hi ha varietats que maduren més a poc, que s'estén gairebé un mes la maduració, no? Amb el silvestre, en general, s'estén un mes ben bo cada fruita, pràcticament. Llavors, clar, has d'anar seleccionant, no? I anar triant bé. La recol·lecció és molt bonic, eh? També s'ha de dir que amb el mateix gest que jo collo una poma de 200 grams, jo estic collint una mora que em pesa 4 de grams. Llavors, bueno, demana més feina i a més m'estic punxant. Llavors, bueno, s'ha de dir que porta més feina i que per això també la idea de donar-hi valor afegit, no? De fer un producte elaborat que pugui posar en valor aquesta fruita, no?
Home, sou 5 persones a la cooperativa. Hi ha tanta gent que compri melmelada i que en pugueu viure bé, que en pugueu viure bé de fer melmelades d'aquesta tipologia?
Sí. En realitat no tots treballem, és a dir, a l'obrador i a la collita hi som 2-3 persones. Les altres fem tallers amb escoles, amb adults, fem passejades, fem projectes de recerca, fem projectes de dinamització, que es diu també, no? Ens enredem mútuament amb altres projectes com ara Tres Cadires, no? Hem fet projectes junts també per intentar moure, dinamitzar el territori, no? Amb l'associació Vall del Corb, una associació territorial, no? que defensa l'enxarxament entre productors agroalimentaris, restaurants, cases rurals, per defensar una idea que tenim del paisatge i de què significa viure aquí al rural, no? I llavors, sí, no, és a dir, es venen les marmelades, però no ens fan viure tots per igual, no?
És una part, diguem-ne, més d'aquest engranatge, no?, de la cooperativa.
Correcte, tenim aquestes diferents àrees que anem completant, no?, lligant caps, diguéssim, entre diferents activitats, totes més o menys al voltant del que és les plantes, el món de l'etnobotànica, les relacions entre plantes i societats humanes.
Estem aquí a la cooperativa Tres Cadires, aquest obrador compartit, on avui parlem amb en Guillem Figueres, aquest elaborador de melmelades de la natura, anem-ho a dir d'aquesta manera, amb el nom de Corremarges. Escolta, Guillem, va, tècnicament, què és una melmelada? Perquè jo anem a moltes fires, i veiem moltes melmelades artesanes i molts colors diferents, no? I a vegades dius, ostres, tu, a veure, tècnicament una melmelada què és?
Una melmelada... Tècnicament és fruita amb sucre, amb una textura, en principi, i una... I teòricament una quantitat de sucre per producte final determinada, no? Entre 40 i 60% de sucre, que inclou el sucre de la fruita, diguéssim, no? Jo he de dir que hi ha algunes marmelades nostres que freguen una mica el límit.
Per què el freguen el límit? A veure.
Perquè hi posem poc sucre.
Perquè... Clar, és que llavors, si depèn de quina quantitat, ara tu deies entre un 40 i un 60, si poses menys ja no li podrien dir marmelada.
Exacte, correcte. Tècnicament, per dir-li marmelada, ha de tenir mínim un 40% de sucre. I nosaltres en tenim algunes que estan allí al limbo, una mica al límit.
De fet, tu has dit una cosa que has dit, han de tenir una certa consistència, clar, diuen allò de consistència gelatinosa, és a dir, si una marmelada l'obrim i no té consistència gelatinosa, diem, aquesta marmelada alguna cosa li ha passat, no?
Correcte, o potser és que no és una marmelada. Potser és que és un culí o és una altra cosa, no? És més líquida. Nosaltres n'hi ha alguna de les nostres que és una mica tirant cap aquí. Per què? És voluntari, de vegades ens pot provocar incomprensió i bueno, parlem-ne, m'agrada parlar amb la gent que ens compra. També anem evolucionant, anem canviant receptes, intentant adaptar al màxim el que vol la gent i a la vegada sense perdre l'essència. Que l'essència nostra una mica és dir, nosaltres el que volem és reivindicar uns fruits i un paisatge. Per posar en valor aquests fruits, no volem ofegar aquests fruits de sucre. Per exemple, el codony. Nosaltres treballem amb codonys, els hi posem molt poc sucre per poder contrastar amb el codonyat. No? Del codony, tothom en coneix el codonyat, que moltes vegades està massa saturat de sucre. Però és el que necessita per gelificar d'aquesta manera. Passa que el codony també té moltes pectines, per tant, per poc sucre que li posis, aconsegueixes una textura gelatinosa. Llavors, la nostra marmelada de codony és la que menys sucre porta per, justament, reivindicar aquesta acidesa que té el codony, aquest aroma que el codony s'utilitzava per posar als armaris de la roba, per donar bona olor a la roba. Per tant, reivindiquem aquest codony aromàtic i li posem menys sucre, no? Amb d'altres fruites, doncs, també fem trampes entre trucos, no? Què fem? Per poder-hi posar menys sucre, hi posem poma. Perquè a més són fruits amb molta potència de sabor, molta acidesa. Llavors, la poma permet compensar una mica aquesta acidesa i ens permet afegir menys sucre de canya, no?
I també t'ajuda amb la pectina, no? Aquest gelificat natural que tenen.
M'ajuda amb la pectina, m'ajuda, com la poma ben putxadeta al principi, no? Puja els sucres i em permet afegir menys sucre de canya, no? Que nosaltres utilitzem sucre de canya. Bueno, truquillos per dir, la marmelada tècnicament és això, nosaltres li diem marmelada, en general són marmelades, tenen consistència que toca, tenen el sucre que toca, n'hi ha algunes que reivindiquem el poder fer-les d'una altra manera i poder oferir un producte on quedi l'essència del fruit, no? Quedi el gust profund d'aquests fruits silvestres.
Malmelades, corremarges, style. Clar, aquí hi ha una cosa, i és que parlem de malmelades, i aquella paraula tan maca que és allò cosina germana de la malmelada, la confitura, els últims, podríem dir, 30-40 anys, hem perdut una mica, no?, la cultura de la paraula i també de l'elaboració confitura. De fet, inclús hi ha una mica de mal de caps, de barrig-barreig entre què és una malmelada i què és una confitura.
Sí, la confitura seria amb trossos i, en canvi, la marmelada seria triturada, no? Aquesta seria una definició bàsica. Però moltes elaboracions amb els confits de fruita, no? Clar, al final...
Les gelees, també.
Les gelees, no? La gelea seria amb el suc sense polpa. Filtrat, no? Diguéssim, només el suc. I llavors sí que hi has d'afegir força sucre perquè gelifiqui i sovint amb pectines afegides. Hi ha un tema també amb el sucre. Clar, el sucre és un conservant i s'utilitzava per això, per conservar. Ara s'ha demonitzat molt el sucre i sí que és cert, estic d'acord, que no se n'ha d'abusar del sucre, però és un conservant i permet conservar una fruita durant tot l'any i s'havia fet més o menys tota la vida. Amb certs matisos, perquè el que fem avui en dia per fer marmelades Històricament està situat, és a dir, a l'edat mitja no es feien marmelades com fem ara, no hi havia pots de vidre, no hi havia la tecnologia que hi ha, no es coneixia el procés de pasteurització. Pasteur era un científic francès al segle XIX, per tant a l'edat mitja no es podia conèixer la pasteurització, l'esterilització de aquests processos, no es coneixien, però sí que es barrejava amb mel, amb sucre, es posaven tupins, no?, amb més sucre que no pas ara, perquè ara aquests processos d'escalfons permeten justament assegurar tot el procés a nivell higiènic i de seguretat alimentària, però posant-hi menys sucre. Clar, abans el sucre era, saturem-ho de sucre per conservar-ho, no?
O per posar-hi més sucre i menys fruita, eh? Que veus moltes melmelades a vegades, diguem-ne, que veus que de fruita, allò de polpa, n'hi ha poqueta. També és veritat que hi ha una cosa, i és que si mirem la tipificació anglesa, ells, els cítrics és una cosa, no? I en canvi tot el que no és cítric és una altra, no?
Sí, és la marmalade, no? Curiosament, a Anglaterra, que no hi creixen tarongers de cap mena, per clima, no? Són fanàtics de la marmelada de taronja, la marmalade, que diuen, diferent de la jam, que és la marmelada que coneixem nosaltres, no? Aquesta falera per la taronja, amarga, a més, no? Bueno, coses culturals. Aquí realment hi havia més tradició de confitures i marmelades, que s'ha perdut bastant comparativament a altres països on la gent en consumeix molt més. Aquí esmorzem tot sovint embotit, amb salat, no? Embotit, pa amb tomàquet, formatge, molt, som més carnívors potser que en d'altres cultures, que aprecien més la fruita i la dolçor al matí.
Però escolta, Guillem, i per què hem de posar només la melmelada a l'esmorzar, no? Allò, la torrada, la mantega, sinó que la podem incorporar a la cuina, no? Que dona aquests contrapunts dolços i salats, o per exemple, no? Aquesta cultura més índia, no? Dels chutneys, no? Que no deixa de ser una melmelada agredolça i amb espècies.
Correcte, els chutneys, nosaltres, justament és el que deia abans, no? M'encanten els chutneys, jo em puc inventar receptes xulíssimes, tenim l'espaciada de figa, que li diem, no? És un chutney de figa, marmelada de figa amb espècies, simplement. Què passa? Aquí, doncs, costa una mica de vendre, no? D'entendre aquest tipus de productes. Jo convido la gent a fer-s'ho a casa, també. Poden comprar una marmelada i a casa se la assaonen amb espècies, no? Al final, o es fan una salsa o se l'afegeixen al guisat. Nosaltres, o amb el iogurt, és un típic, no? Per què comprar ja el iogurt de frutes del bosc fet a vés a saber on i vés a saber quina fruita i vés a saber quins colorants? No, compra una bona marmelada, un bon iogurt de llet artesana, tant de cabra com de vaca, i et fas tu la barreja a casa com t'agrada, no? Amb la fruita que t'agrada i realment saps que aquell producte és el que és, no? Hauríem d'abandonar una mica els ultraprocessats i tornar una mica a les coses més senzilles, no? Al final la marmelada és la base i a partir d'aquí tu pots inventar. I després, pensem en el ketchup. El ketchup sí que tothom el coneix. El ketchup és un chutney de tomàquet. És una marmelada de tomàquet amb espècies. No té més.
Corre marges en feu de ketchup?
Hem fet proves de ketchup, hem fet tallers de fer ketchup. Bueno, és una manera divertida també de tensar el món de la conserva a tothom, no? Al final, el ketchup tothom el coneix, però no se'ns passa pel cap que és una conserva. Clar, el ketchup és una conserva, és una manera de conservar la tomata i de tenir-ne tot l'any, doncs a més de fer un triturat de tomata o tomàquet fregit o tomàquet al natural, doncs tens ja una salsa ja a punt per consumir, no? Clar, avui en dia fer conserves, hi ha gent que li encanta i que ho fa. Jo defenso aquest, vull dir, em produeixo i m'agrada que la gent me'n compri, però també reivindico que ho puguis fer a casa, no? I és, bueno, així faràs el teu gust, amb el punt de sucre que tu vulguis, amb el punt d'espècies que tu vulguis i tal com a tu t'agrada o com m'agrada als de casa, no?
Vinga, va, anem a fer un petit repte, Guillem. Jo et proposo un producte i m'agradaria que tu hi combinessis alguna de les melmelades que feu. Per exemple, estem a Lleida, aquí tenim bons formatges de cabra. Quina és la melmelada que t'hi lligaria amb un bon formatge de cabra d'aquí de les Terres de Lleida?
El clàssic és la figa, no? La figa combina molt bé amb els formatges, però jo animaria a ser una mica més atrevit Si és un formatge sec, tipus curat, jo hi posaria un contrapunt una mica més dolç. Seria la de flor de saúc, la flor de saúc que fem en base a poma. I si és un tendre, si de pasta tova, m'encanten els formatges, eh? Si és un tendre pasta tova, hi posaria una marmelada més vermella, una cirereta de pastor, l'arbós, no? Una gavernera, un punt vermell intens, diguéssim.
Vinga, va, l'ànec que li combina molt bé la cosa dolça, amb un confit d'ànec, què hi posaries?
Amb un confit d'ànec, també, eh? L'he tastat amb figa moltes vegades, sempre et proposen la figa s'ha de reivindicar, també. Un punt dolç amb el gínjol jo li posaria.
Oh, que bo el gínjol. A veure, va, amb un costelló de porc rostit, allò al forn a poquet, que vagi fent la seva salseta, aquest, què hi posaries?
Jo hi posaria directament la salsa de magranes que fem, perquè és amb magranes agres, àcida, i l'àcid permet compensar una mica aquest greix de la carn, no? I li va molt bé.
I és que potser una melmelada és una de les formes més boniques que tenim de cuinar el temps i també de regalar aquest temps en forma, doncs, de petites mossegades dolces o petites cullerades dolces. Agafar una fruita, una herba aromàtica, en el seu millor moment, posar-la dins d'un pot i retrobar-la després d'uns quants mesos, això ha de ser una màgia pura. I avui amb en Guillem de Corremarges hem recordat que conservar també és cultura, és entendre el ritme de la terra, aprofitar allò que tenim i guardar una miqueta d'estiu per als dies més freds. Guillem Figueres, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Anem a tastar melmelades?
Som-hi.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui passa pel Bocato di Cardinale en Ramon Aités del restaurant Hotel Passeig de Sort. Ramon, per esmorzar, dolç o salat?
Jo sóc de dolç.
Què? A veure, aviam.
Jo és que esmorzo molt poquet perquè dino molt aviat. Un croissantet i un cafè amb llet.
Un croissantet a Sort, mare de Déu. Del mar?
Les gambes.
De la terra?
De la terra, el corder.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Una truita a la francesa amb tomàquet.
Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
Una bona ampolla de vi.
Un producte sobrevalorat?
Un producte sobrevalorat, ostres, això és complicat, eh? Els percebes.
Què et menges d'amagat?
Què em menjo d'amagat? Xocolata.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Qualsevol de la cuina, perquè clar, és que també m'he criat en una cuina.
Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
Ostres...
No em diguis el del teu germà, eh?
No, va, direm un bar senzill, però que es menja molt bé, a Barcelona, el Bar del Pla.
Molt bé. Quin és el teu bocato di cardinal, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
Jo sóc de cullera, o sigui, un plat de cullera... I et diré una cosa molt... O sigui, a mi el que em posa més és l'escudella barrejada, tu.
Oh, que bona. Un producte que no suportis?
Suporto tots, m'agraden tots.
Que bé. I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
Ostres, jo li compraria una mica de pernil salat d'aquestos envasats en plàstic de qualsevol súper i amb això ja... Jo crec que en tenim prou.
Ramon Aités de l'Hotel Passeig, moltes gràcies.
A tu.
Des del Sallarrim a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
La coberta i la descoberta. Quan veig això, m'assec i penso, seré capaç de fer-ho de nou? Serà com aquell 17? Serà com la del 21? Em relaxo al pensar que no tot depèn de mi, potser només decidir el camí. A vegades tinc un pensament molt intens que m'alluerna el cervell, m'engloba tot, un cop de llum a la cara. La vida es pot desplegar, camins, canals i ports, cada decisió un camí. La vida pot viure també arraulida. Potser són fascicles, Cap on i quan es desplega és cosa teva, nostra. Potser només vivim una versió, potser només una part del que podríem haver viscut, moments, un fibló, un pensament. La vinya com a eix, col·loco la vida al centre i les molèsties als laterals. Suposo que la vida és allò que vivim, sigui coberta o descoberta. Poder elaborar això és la meva obsessió, m'hi assec molt a mirar, sempre. No pot haver-hi un vi sense un pensament, sense una intenció, sense una explosió. Mínima intervenció i màxima observació. No pot haver-hi vi sense trepitjar la vinya cada dia.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: qui viu del camp coneix el valor de la paciència. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away.
Running, running, running. You keep hiding, hiding, hiding. You keep fighting, fighting, fighting.